Per saber on som i què ens espera les properes setmanes, també pel que fa al Nadal, deixeu-me saludar a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio la investigadora de la UPC, Clara Prats, que és també membre del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos d'aquesta universitat. Clara Prats, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Som en aquesta sisena onada. No sé si seria capaç de preveure quan arribarem al pic d'aquesta sisena onada, si som a prop, si ja hi som, si hi serem.
Aquesta és la gran pregunta, em sembla, de totes les onades. I és la més difícil de respondre. El que està clar és que no hi som encara. Perquè per arribar al pic, per passar el pic han de passar tres coses. Primera, que frenem aquest ritme de contagis, el ritme aquesta, o sigui, aquesta velocitat, aquesta pendent, ens la dona la R, i recordo que la R està al voltant d'1,3, que vol dir que cada 100 casos en contagien 130. No? Per tant, estem en fase d'anar amplificant i amplificant aquests contagis, no? Aleshores, sí que hem frenat una mica, perquè veníem d'un creixement de 1,4, 1,5 fa un parell de setmanes, ens hem situat aquest creixement d'1,3, la pujada ja no fa tanta pujada, però hem de frenar bastant més abans d'arribar a la segona fase, que és l'aturada d'aquest creixement, i per entrar a la tercera fase de baixada, no? Que seria quan ja haguéssim passat el pic. Per tant, encara falta una miqueta.
Què li sembla la reacció de, ara ho dèiem, com hem passat de 15.000 a 35.000 vacunes en una setmana, o que, per exemple, ahir mateix, aquestes llargues cues als vacunòdroms de la Fira de Barcelona de la Maquinista, exhaurint les vacunes, les dosis que hi havia disponibles en 2-3 hores?
Jo crec que és una magnífica notícia, i tot el que sigui augmentar el ritme de vacunació és importantíssim, perquè, a més, sembla que ja ho hem explicat alguna vegada, que passar d'un 20% de vacunats a un 25% de vacunats no dona gaire diferències a nivell poblacional, no? de com ajudem a mitigar la transmissió. Però, en canvi, quan ens situem en percentatges alts, la diferència entre el 70 i el 75%, o entre el 75% i el 80%, és importantíssima. I aquí cada dècima, cada unitat de percentatge que pugem, això ens està ajudant, ja té un efecte significatiu, l'ha de tenir. Per tant, penso que són unes dades importantíssimes i molt bones.
Què vol dir el conseller Argimon quan ens diu que en aquesta sisena onada no tindrà aquesta variant Omicron no tindrà una incidència gaire important? I vol dir que la variant Delta continuarà sent l'hegemònica? Aleshores, l'Omicron arribarà més endavant?
Clar, l'Omicron sí que s'ha trobat ja en alguns casos, però són casos que estan vinculats a viatges amb algun dels països on aquesta variant és majoritària, no? On no s'ha trobat encara és el que es diu la seqüenciació aleatòria, no? Aquí hi ha tots els laboratoris de microbiologia dels hospitals, etc. El que fan és cada setmana agafar una certa quantitat de mostres aleatòries de persones que han donat positiu i miren quin percentatge tenen la variant Delta, quin percentatge tenen doncs, l'alfa quan tocava o diferents variants que estan circulant. I en aquesta seqüenciació aleatòria encara no s'ha trobat l'Omicron per les últimes dades que tenim, que correspondrien a fa 10 dies o així. Per tant, és com que la cursa no ha començat encara a nivell poblacional. No sé si s'està com preparant, però no ha arrencat encara aquest procés on, si realment és més transmissible, que els indicis apunten cap aquí, però encara no ho tenim quantificat, si fos més transmissible, en el moment en què es comenci a detectar així de forma aleatòria, aleshores arrencarà la cursa entre la Delta i l'Omicron. Però això no ha passat encara. Per tant, les properes setmanes, la Delta seguirà sent la majoritària, segur, i ja veurem quan comença a observar-se aquesta Omicron, no? Que aleshores serà quan podrem començar a fer previsió de en quin moment ens afectarà l'Omicron.
Aquest pont del desembre hi ha moltes persones que han viatjat fora del país, a diferents indrets d'Europa i de més enllà. Haurien de prendre alguna precaució especial al tornar, fer-se proves abans de tornar a Catalunya? O què passa, per exemple, ara ho dèiem, amb el 500.000 de vehicles que només de l'àrea metropolitana de Barcelona han sortit, sobretot en direcció cap al Pirineu. Han de prendre alguna precaució especial, no només durant aquestes vacances, durant aquest pont, sinó sobretot per reincorporar-se a la feina.
Sí, és tota la mobilitat en juga en contra, no? A nivell de transmissió, i és sobretot no tant pel nombre d'interaccions, que també quan, no? Quan anem de vacances, quedem per sopar, ens veiem molta gent, sobretot pel concepte de que estem barrejant bombolles ampliades, no? Jo, doncs, amb el meu dia a dia em relaciono amb els companys de feina, amb la família més propera, amb dos o tres amics, però si me'n vaig a passar el pont fora, si me'n vaig de viatge, de cop em relaciono amb gent molt diferent. I això fa que el virus pugui anar saltant d'entorns on hi ha més circulació, entorns on potser en aquells moments no n'hi ha, no? I és com si agaféssim, no, els catalans els posem, no, en una capsa i els sacsegem una miqueta, no? Els barregem i el virus salta a bombolles diferents. Aleshores, és en aquest sentit que el que són viatges, el que és la mobilitat associada a un pont, preocupa. El que passa que, clar, que no estem en la situació de l'any passat, tampoc. És a dir, en el punt de dir, doncs, anem a posar restriccions en aquest sentit. Doncs no estaríem en aquest punt perquè tenim molt més marge, no? Però sí que és un factor tenir en compte. I, per tant, doncs, ser més curós a la tornada els primers dies, fer un bon ús de la mascareta ben ajustada amb interiors, no?, els primers dies de feina. Si puc fer allò 3 o 4 dies de teletreball, on puc fer un test. És a dir, mesures aquestes a nivell individual que puguin evitar que en el cas que jo m'hagi infectat durant aquestes vacances pugui traslladar aquest virus en una altra bombolla una altra vegada, no?, en el meu entorn habitual.
Mm-hmm. És a dir, fer alguns dies de teletreball o fer-se testos.
Sí, per dir alguna cosa, eh? També aquí cadascú té la realitat que té i jo crec que a aquestes alçades tothom fa el que pot, no? Però si a nivell particular jo sé que m'he mogut, no?, m'he relacionat amb persones molt diferents i que és probable, doncs, o possible que m'hagi pogut infectar, doncs no està de més prendre alguna precaució per la tornada.
Tenint en compte totes les dades que tenim a aquesta hora i aquest pont de les conseqüències d'aquest pont de la Puríssima, no sé si Clara Prats es veu amb cor de fer una projecció. Com s'imagina aquest Nadal? El Nadal del 2021 s'assemblarà al de l'any passat, al de l'any anterior?
És el de fa 2 anys, jo crec que encara no. Que recordo que aleshores encara no teníem, encara no teníem virus. El de l'any passat tampoc, no? Perquè estàvem en una situació, doncs, estàvem pràcticament arribant al pic de la tercera onada i, a més, sense vacuna, no? La situació ara mateix és molt diferent. Sí, per això que es preveu que les properes 2 setmanes seguim creixent i, per tant, estarem en un Nadal on la circulació del virus serà elevada. I, per tant, la probabilitat, doncs, que hi hagi una persona contagiada a un dinar és elevada i, per tant, doncs, s'escau tenir-ho present. No cal, doncs, passar un Nadal minimalista, que és el que comentàvem l'any passat, però potser entre fer un dinar de 50-100 persones o fer un dinar, doncs, amb la família més propera, sobretot si hi ha gent gran implicada, doncs no estaria de més, no? I sobretot, els majors de 60, que ja tenen la possibilitat de posar-se la tercera dosi, jo penso que és importantíssim que se la posin abans de Nadal, perquè per Nadal, doncs, en aquests àpats que puguin fer estiguin protegits i sigui menys probable que s'infectin i que, per tant, acabin sent ingressats a l'hospital, no? que en aquestes franges sabem que és molt més probable. Per tant, jo recomanaria sobretot això, accelerar les terceres dosis en majors de 60 i mirar aquests àpats de nadalencs si els podem redimensionar una mica a una cosa una mica més, potser no petita, però mitjana, no? Amb certes precaucions, potser testejar-nos abans, sobretot si hi ha persones grans, estar segurs de que tothom està vacunat, bé, unes certes mesures que tots coneixem.
Sí, reduir la quantitat de bombolles diferents que barregem.
Exacte, sí, això mateix.
Si diu el conseller Argimon que en un parell de setmanes aquests contagis a les properes setmanes es doblaran respecte als que tenim ara, això vol dir que la pressió als hospitals quan trigaran a arribar? És a dir, ho dic per intentar preveure, ja sé que és molt difícil, però intentar preveure aquest pic no només de contagis, sinó també de pressió hospitalària. Estaríem parlant de principis de gener?
La pressió hospitalària a la que arribem depèn de 2 factors, fonamentalment. Un és a quina velocitat creixem les properes 2 setmanes, d'acord? Perquè quan pugem en aquest pic de forma més ràpida, també ens entra més ràpid la gent a l'hospital, a la UCI, i no donem temps d'anar buidant, no? Sabem que la gent, les estades que té als hospitals, a les UCI, són llargues, per tant, la gent es va com acumulant a les UCI. Si pugem de forma més suau, si aconseguéssim, per exemple, amb el certificat Covid, frenar una mica aquest 1,3 que comentàvem fa una estona, no?, que estem amb una R2,3, si aconseguim frenar-la una mica, els hospitals s'omplen més lentament i, per tant, donem temps a que es vagi buidant, a que es vagin donant les altes. Aleshores, aquest serà un factor clau, veure les properes 2 setmanes, a quin ritme estem augmentant els casos, que serà, doncs, ens generarà també a quin ritme s'ompliran els hospitals. I l'altre punt clau és aquest que dèiem de les terceres dosis. És a dir, si aconseguim protegir amb la tercera dosi tots aquests majors de 60 de forma més o menys ràpida, això ajudarà molt a que aquesta població diana, no?, que té molta més probabilitat d'ingressar, doncs vagi, doncs, sortint de l'equació, com si diguéssim, no? Els anem traient i, per tant, pel mateix nombre de casos tindríem menys hospitalitzacions. Aleshores, clar, són els 2 factors clau que estem seguint els propers dies per poder fer una previsió més acurada de cara a Nadal.
Per acabar, abans Clara Prat celebrava veure aquestes cues als centres de vacunació sense cita prèvia, és a dir, aquesta conseqüència de l'entrada en vigor, per fi, una setmana de retard, però ara sí, d'aquest passaport Covid que impedeix als no vacunats doncs entrar, accedir a bars, restaurants, gimnasos, residències de gent gran. Però què li sembla les protestes, les manifestacions contra aquest passaport Covid que hem vist els darrers dies?
Bé, jo penso, clar, no és el meu àmbit tampoc i no voldria entrar en un jardí, no? Aquí tothom és lliure, evidentment, de manifestar el que vulgui. Jo crec que en altres moments s'han pres altres decisions que també han generat, doncs, cert rebuig. I, per tant, doncs, màxim respecte a la gent que no hi està d'acord, però recordar que no obliga a estar vacunat, sinó que, com m'explicàvem a l'informe que vam elaborar amb el comitè científic, és un certificat que et permet accedir a tots aquests entorns que són no essencials. Si per exemple et fas un test, no? Doncs, per tant, no se'ls està impedint l'accés a aquests entorns, sinó que se'ls demana que si volen accedir, sisplau, es facin un test per estar segurs, doncs, que la probabilitat de contagi disminueix.
Clara Prats, investigadora de models matemàtics de la UPC, gràcies per respondre les preguntes del matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.